La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica del cap de setmana en el programa esportiu de Ràdio Lot. Els parla Aniol Puigvert per analitzar l'agenda esportiva del cap de setmana. Futbol, hoquei, waterpolo, vòlei, curses i tenis taula, entre d'altres, és el més destacat de La Tàctica del cap de setmana. Avui són divendres, dia 16 de desembre de 2022, i això és La Tàctica. I com sempre, comencem amb la Unió Esportiva Olot. Els homes de Jonathan Reixbeñós segueixen mostrant un bon joc en els últims partits, però no acaben de sumar els 3 punts que els donarien total confiança. Després de la visita a Can Misses 3, al camp de l'Eivissa, els olotins van empatar 1-1. Després d'encaixar un gol de penal, a la primera part, l'Olot va sortir a la represa amb ganes de remuntar el partit i per poc ho aconsegueix. Forgas va tornar a marcar el gol de l'empat i els olotins van gaudir d'una desena d'ocasions per remuntar el partit que no van acabar entrant. Ara els olotins segueixen en zona de descens, a 6 punts de la salvació. Aquest cap de setmana, l'estadi municipal rep un rival directe. No, directíssim, on només val la victòria. El Mallorca B és l'equip que jugarà aquest diumenge contra l'Olot. El filial mallorquí és 16 a la classificació, una posició per davant dels olotins amb només 2 punts més. Un partit on només valen els 3 punts i on generar i quasi marcat ja no val. Ara la pilota ha d'entrar. Recordem que el partit contra els equips de les Illes Balears es juga sempre el diumenge a les 12 del migdia. En l'àmbit territorial, el Bos de Tosca jugarà al camp del líder, l'Escala, un Bos de Tosca que hauria de sumar algun punt per no quedar-se enfonsat a la part baixa. També parlarem de segona catalana, tercera i quarta catalana. I en poliesportiu, com sempre, parlarem amb Roger Zern de la visita de l'hoquei Olot a la pista del Dominicos a La Corunya. També hi haurà waterpolo, bàsquet, vòlei i tenis taula, a més de les curses del cap de setmana. Així que, havent repassat el guió de La Tàctica i l'agenda esportiva, anem a profunditzar en tots aquests temes i anem a conèixer els protagonistes del cap de setmana. Això és tot, així que comencem La Tàctica del cap de setmana.
La Tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I com sempre ho fem amb la Unió Esportiva Olot, i els divendres sempre hi ha música i ens agrada que la música sigui alegre. La Unió Esportiva Olot segueix sense guanyar, només 2 victòries en 14 jornades contra el Formentera i el Lleida Esportiu, i algun empat porten a l'Olot a ocupar la penúltima posició de la classificació. Després del canvi d'entrenador, s'ha vist una evolució en quant a joc i en quant a incidència ofensiva, ja que en aquestes jornades, amb Risueño s'han marcat els mateixos gols que en l'etapa de Mànix Mandiola a la banqueta. L'Olot ve d'un empat important al camp de l'Eivissa. Després d'encaixar un gol de penal, els olotins van sortir a la segona part a part del partit, sense especular. I és que més de 10 ocasions es van comptabilitzar en l'apartat ofensiu dels olotins. No obstant, un xut de la referència ofensiva Ernest Forgas de l'Olot va aconseguir marcar el gol de l'empat, que ja no es mouria fins al final. Aquest diumenge, un rival directe arriba al municipal d'Olot. Es tracta del Mallorca B. El filial mallorquinista ha aconseguit 4 punts dels últims 15. Ha empatat contra la Penya Deportiva, ha perdut contra Formentera, Manresa i Terrassa, i en l'últim partit va guanyar el Lleida Esportiu, el mateix rival, el qual va guanyar la Unió Esportiva Olot. El Mallorca és un filial que sap jugar en pilota, tot i que no assumeix mai riscos a l'hora de sortir en pilota jugada des de zona pròpia. Els olotins, per la seva banda, han de guanyar l'últim partit de l'any contra un equip que, guanyant-lo, el superaria a la classificació. Veurem què passa, veurem qui juga, veurem com es juga, però el que sí és obligat és la victòria. Són els 3 punts per encarar de la millor manera i amb la màxima confiança l'entrada d'any. Però, com sempre, anem amb el qui ens parla de com arriba l'equip a aquest important final. Com ha mencionat l'entrenador Jonathan Reixbeñós, anem amb David Planella, perdoneu, però abans, per treure's la pressió, seguim escoltant una mica més de música. Ara sí, anem amb en David Planella. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que juga a casa, rep el Mallorca B, un rival directe de la classificació, bàsicament perquè està a una posició per davant i 2 punts per davant. Per tant, una victòria contra el Mallorca B ens permetria avançar, si més no, una posició. Com arriba l'equip, David?
Doncs amb l'esperança de sumar aquesta victòria que ens permeti, com dius, avançar el Mallorca bé i enganxar-nos a la lluita per la permanència, ara que és l'últim partit de l'any, és l'última oportunitat d'aquest 2022, i la victòria ja diríem que és una obligació, eh? Podem parlar de gairebé de final, partit molt important el d'aquest diumenge, per traduir d'una vegada per totes les bones sensacions, la millora en el joc que s'està veient damunt del terreny de joc a la classificació amb 3 punts, cosa que no ha pogut fer l'Olot de Risueño encara, tot i haver-ho merescut, i per tant, com que dèiem ja la setmana passada que la victòria havia de caure pel seu propi pes, com que al camp de l'Eivissa l'equip va tornar a fer un pas endavant, va tornar a reaccionar després d'un gol en contra injust i va com a mínim salvar un punt donant bona imatge, doncs ara toca ja d'una vegada per totes guanyar aquesta victòria que ens permeti sumar 3 punts i agafar aire a la classificació en una jornada important per ser l'última de l'any i també pels partits que hi ha, perquè hi ha partits importants entre rivals directes, s'enfronten el Lleida i el Badalona Futur, dos equips que estan ben bé al límit de la permanència i del descens, això vol dir que un dels dos no sumarà o tots dos es deixaran punts i per tant si l'Olot guanya podrà retallar respecte a la zona de permanència. És molt important el partit d'aquest diumenge.
Ara ho deia, no? Un partit de diumenge contra un rival directe, un Mallorca ve, un filial que és una mica diferent, no?, el que estem acostumats de com a filials.
Sí, deia Risueño a la prèvia, ell que l'ha analitzat millor, que és un filial més semblant al del Deportivo Aragón, el del Saragossa, que no pas l'Espanyol B o el València Mestalla, per tant, com dius, no és un filial tan típic, és un filial que es troba còmode si no té la pilota, i és un filial que, de fet, les dades diuen que li costa molt marcar gol, cosa que no és habitual tampoc en equips tan joves i filials d'equips de primera divisió, com és aquest Mallorca B, no? Ha marcat només 7 gols en 12 jornades, un gol menys que la Unió Esportiva i Olot. Per tant, números molt dolents del Mallorca B de cara a porteria i un filial diferent que segurament no li farà res venir a Olot i donar la pilota a la Unió Esportiva Olot i quedar més arreplegat, intentar sortir a la contra amb jugadors ràpids que sí que té dalt i amb també poder a pilota parada. És un equip perillós en aquestes jugades d'estratègia, per tant s'haurà d'anar en compte en aquest aspecte. Però sí, no es tracta d'un filial normal i és un filial que de fet la setmana passada va trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives amb una victòria contra el Lleida Esportiu. De fet, és l'únic filial que està en zona de descens, per tant, com diem, un filial molt diferent.
Per tant, un filial que ve de guanyar el Lleida, per tant, sí que portava, si no vaig equivocat, en els últims 5 partits, 4 punts dels últims 5 partits, per tant, un Olot que sí que necessita aquesta victòria, però aquesta victòria potser, que òbviament ha d'arribar, però li pot jugar una mala passada al conjunt olotí, perquè el Mallorca aquesta victòria ja l'ha fet i, si més no, està en bona dinàmica. Per tant, un empat aquí a Olot estaria bé.
Sí, jo no sé què m'estimo més, eh? Potser que hagin guanyat i no vinguin amb aquesta pressió, no? Tot i que fora de casa el Mallorca B encara no ha guanyat cap partit. Un empat, 6 derrotes, és a dir, que lluny de Son Bibiloni realment li costa molt el filial mallorquinista. I l'Olot a casa ha de millorar els seus números. És qui té més pressió, això és evident, és qui s'ha plantejat el partit com una autèntica final, és qui té l'obligació d'haver de guanyar, però jo crec que el rival és propici per fer-ho, sense menysprear ningú. És un equip que, tot i ser semblant a l'Olot pel que fa a punts, pel que fa fins i tot a nivell de joc, al final hi ha molta igualtat a la categoria, no hi ha grans diferències entre equips, eh? Tothom pot guanyar tothom, però en tot cas és un filial que se'l pot guanyar a casa, no? I l'Olot l'ha de poder dominar i ha de poder aconseguir la victòria que tant necessita. I és un filial, el del Mallorca, que arriba també amb baixes importants. Perd un dels migcampistes més importants que té, un migcampista ofensiu, Tomás Jacinto, perd també el central Imanol Alonso, tots dos sancionats, baixes sensibles que l'Olot ha de mirar també d'aprofitar.
I parlant de baixes, David, no sé, l'infermeria de l'Olot com està?
Doncs en principi ja amb Marc Castells disponible, el dubte és si el convocarà o no Jonathan Risueño, va jugar al gat i a la rata la prèvia al tècnic valencià, de fet la setmana passada havia fet 3/4 del mateix amb Josep Sardà i finalment no només el va convocar sinó que el va col·locar d'inici a l'alineació. No sé si el cas de Castells serà igual o no, però en tot cas sí que pot estar disponible ja pel tècnic valencià per jugar aquest diumenge, i aquesta és una molt bona notícia perquè Marc Castells no jugava des de la tercera jornada, des que es va lesionar al Camp de l'Ebre. Per tant, torna Castells, Sardà ja vam comprovar l'altre dia que està al 100%, i els únics que són a la infermeria els de sempre, Albert Blázquez i Carles Mas, que estan lesionats de llarga durada. La resta, tots disponibles, excepte una baixa per sanció, la de David Vigues, lateral esquerre, l'únic lateral esquerre natural de la plantilla, ja li vam haver de buscar un recanvi el dia que anàvem al camp de l'Alzira perquè havia estat expulsat per vermella directa, ara és acumulació de grogues i per tant s'haurà de tornar a buscar un substitut al lateral esquerre. Contra l'Alzira va jugar Eric Callís en aquesta posició, torna a ser una possibilitat, ho podria ser també Aymar o fins i tot, com deia Risueño a la prèvia, jugar amb tres centrals i amb un carriler esquerre que llavors podria ser Sebas Coris. Per tant, tres possibilitats per substituir a David Vigues al lateral esquerre.
Doncs molt bé, David, recordem a oients de Ràdio Loti de la Tàctica, el partit es jugarà diumenge a les 12, perquè quan juguem contra equips de les Illes Balears es juga a les 12 del migdia, per tant, des de les 11 a l'estadi municipal amb en David Planella i els companys de Ràdio Lot.
Molt bé, i tant de bo que ens porti la mateixa sort que ens va portar l'últim partit a les 12 a l'estadi contra el Formentera, en què vam sumar la victòria. A veure si podem aconseguir la segona a l'estadi.
A veure. Molt bé, David, molt gràcies.
Que vagi bé.
Anem amb Jonathan Risueño.
La tàctica amb Jonathan Risueño.
Tenim que guanyar el diumenge, no n'hi ha altra, n'hi ha que guanyar. Tots els finals, en la circumstància que estem, tots els partits són d'anar a guanyar els tres punts. Jo crec que és un premi al treball que estan fent els jugadors, que estan fent la feina molt bé i sobretot que el necessitem, sobretot per la classificació. Il·lusió, compromís, treball... jo estic molt content amb ells, des del primer dia que vaig arribar fins al dia d'avui. Implicació total de part d'ells, molt treball, molta il·lusió, molt bon ambient en el grup. Crec que tenim un grup de jugadors que són molt, molt bons. La veritat que treballen molt bé cada dia. Sí, la seva actitud, ja he dit, des de que jo vaig arribar, que és el que jo puc juzgar, molt bé en tots els aspectes. I en els partits, igual, jo crec que estan donant tot des del primer minut fins a l'últim segon, que és del que se tracta, de que per treball i per insistència no siga i segur, estic convençut que no sol en el futbol, sinó en tota la vida, si un no se rendeix i seguir intentant i treballant, al final les coses acaben sortint. Crec que és un filial molt ben treballat defensivament, amb uns conceptes molt clars. Crec que tenen un entrenador que ja porta molts anys a la casa i que el té molt clar. I crec que és un filial que té bons jugadors i que arriba té jugadors importants. Crec que té jugadors que van molt bé a pilota parada, com el cas de Llabrés, que l'any passat estava a l'Andratx. És veritat que tenen sancionats a demanes d'Imanol a Tomàs Giaquinto, que és un futbolista diferencial en la categoria, i després crec que arribar tenen dos o tres jugadors que són molt ràpids, forts, i sobretot crec que és un equip que està molt ben treballat i que, com tots els equips de la categoria, n'hi ha molta igualtat i va ser un partit molt igualat.
Recordem que la Unió Esportiva Olot rebrà aquest diumenge el Mallorca B a les 12 del migdia en un partit clau pels dos equips. Des de les 11 del matí estarem connectats amb en David Planella, al capdavant de Ràdio Olot i els seus col·laboradors. Aquest dissabte obre la jornada de segona ref l'Atlètic Seguntip València Mestalla a les 6 de la tarda. A les 7, Alzira Hèrcules. Ja diumenge a les 11 del matí, Formentera Terol. A un quart de 12, Penya Deportiva Ebre. A dos quarts de 12, Deportiu Aragón a Eivissa. A les 12, Lleida Esportiu Badalona Futur. Olot, Mallorca B, Manresa, Espanyol B. I tancarà la jornada al Terrassa Prat a dos quarts de 7 de la tarda. A la classificació, el líder és el Terol, amb 29 punts. Segon, l'Espanyol B, amb els mateixos. Tercer, el València, Mestalla, amb 27. I quarts i cinquens, la Penya Deportiva i el Manresa, amb 25 punts, amb dos conjunts. A la zona lletja de la taula estaria en zona de play-out l'Alzira, amb 16 punts. Serien nous equips de tercera divisió, el Badalona Futur, amb 16. 15è, l'Eivissa, amb 14. 16è, el Mallorca B, el rival de l'Olot, amb 12 punts. L'Olot, 17è, amb 10. I l'Ebre segueix últim, amb 7 punts.
La tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbaceres, o una samarreta, una de suadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i, sobretot, el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota, aquest diumenge a les 12 del migdia des de les 11 amb Ràdio Olot, contra el Mallorca B, en directe des de Ràdio Olot, amb en David Planella i seus col·laboradors, com sempre.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Des dels 11 metres, des d'aquell punt de penal que havia sigut fatídic a principi de temporada, avui tenim la possibilitat de marcar l'1-2 a Eivissa i de sumar la primera victòria amb Risueño. I va Jordi Xumetra, atura Marcos, segon intent per Xumetra, que s'adorm! S'ha adormit Xumetra, que ha tingut una segona possibilitat!
L'Olot va tornar a fer un bon partit, però es va tornar a entrebancar amb la mateixa pedra, al maleït punt de penal. La sort no acompanya i només queda un partit per canviar-la. Diumenge, últim partit de l'any. Última oportunitat del 2022 d'aconseguir la primera victòria amb Jonathan Risueño a la banqueta i contra un rival directe. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal, una autèntica final. Olot-Mallorca B. A les 11 del matí, la prèvia, i a les 12 del migdia, el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Terry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
El futbol territorial no para i és que el Bordadosca que necessita puntuar per no seguir al final de la taula. Els grocs són 14ens a la classificació i amb dos partits guanyats de 10 possibles. Porten 11 gols a favor i 17 en contra. Tot i que no hi ha setmana fàcil per puntuar i cada punt s'ha de suar com el que més a Primera Catalana, aquest cada setmana encara més. Els de Jan Miquel visiten el camp de l'Escala en un partit on puntuar seria un grandíssim resultat contra un rival com l'Escala, que va líder i porta 27 de 30 punts. Ens explica un dels davanters del Bordadosca, Àlex Darnés.
Bé, nosaltres afrontem el partit contra l'Escala amb molta il·lusió i, com sempre, amb la intenció de jugar de tu a tu i intentar competir de la millor manera. Ens està costant, però bueno, estem convençuts que aquest és el camí, que els resultats arribaran. I per nosaltres és un al·licient al camp del primer. Crec que podem fer un bon partit i intentar treure els tres punts, com sempre, sortim al camp.
Els homes de Jan Miquel Salavedra visitaran el camp de l'Escala aquest diumenge en horari matinal a les 12 del migdia. A Primera Catalana, la jornada comença aquest dissabte a les 4 en un derbi trepidant dels més bonics de Catalunya, entre el Vic i el Manlleu. A les 4 també hi ha un Lloret-Can Givert. Diumenge a les 12, Mollet-Torelló, Banyoles-Figueres, Parets-Palamós, Granollers-Bescanó, l'Escala-Bosdetosca i tancarà la jornada al Mataró-Caldes de Montbui a les 7 de la tarda. A la classificació, el primer classificat, com dèiem, és l'Escala amb 27 punts, seguit de Lloret amb 20, Banyoles de Roger Vidal-Oluti amb 20 punts, Figueres 19, Granollers 18 i el Vic 6è amb 17 punts. A la zona lletja de la taula hi ha el Bescanó amb 8 punts, els mateixos que el Bosdetosca, i l'últim classificat que baixaria segur a Segona Catalana és el Mollet amb 7 punts.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, els dos garrotxins, per un costat el Sant Jaume Olot B, que la setmana passada no va jugar i ja acumula 3 setmanes sense competir a la categoria. Aquest cap de setmana rep el Porqueres, demà a les 5 de la tarda, un equip que està en una bona dinàmica últimament i que li posarà les coses ben complicades als de Jordi Ferreja. Escoltem l'entrenador.
I juguem contra un equip doncs, que ve enratxat, vale? Ha agafat una bona dinàmica i un equip amb molta amb experiència a la categoria, vale? I tenen molt clar doncs, com la manera de jugar. No? I nosaltres pues, ho encarem doncs, amb una il·lusió tremenda, amb moltes ganes, vale? També portàvem abans d'aquesta parada de 3 setmanes quan estàvem amb una mala dinàmica i ens si som capaços de trencar-la.
Per altra banda, el Besalú és 6è amb 13 punts, després de caure en la primera jornada de la segona volta contra la Jonquera. Els de Manel Puigvert visitaran diumenge el Camp dels Roses a 7:45 del vespre. Puigvert analitza el rival d'aquest cap de setmana.
Partit amb els Roses, rival complicat, evidentment de la part alta. Nosaltres venim en dinàmica negativa, tot i que l'últim partit sí que vam competir molt bé, la veritat és que vam estar molt bé a nivell de competitivitat i d'estar ficats dins el partit i tenir opcions fins l'últim moment. I bueno, l'afrontem doncs, de la millor manera possible, amb ganes de revertir aquesta situació i intentar doncs, fer que l'equip torni a agafar la dinàmica de victòries, que és el que fa doncs, que l'equip vagi creixent.
Ara mateix, els tres equips que farien promoció de descens serien el Begur, líder, amb 25 punts, la Jonquera, amb 21, i el Torroella, amb 19.
Tercera catalana.
A Tercera Catalana, dissabte, obren la jornada 5 partits. A les 4 de la tarda, Camprodon-Sant Pons, Sant Privat-Sant Gregori, Abadesenc-Fornells, Cellera-Garrotxa i Can Davant-Ulfon-Coberta. A les 5 de la tarda, Sarrià de Ter com a Cros. Mitja hora després, Amer-Les Planes i Atlètic Banyoles-Cornellà de Terri. Diumenge tancarà la jornada al Santa Pau-Les Preses a les 5 de la tarda. A la classificació, el millor ripollès és l'Abadesenc, líder amb 27 punts. El pitjor, el Camprodon amb 15. A la Garrotxa, una setmana més, les Preses, millor equip garrotxí, 7è, amb 19 punts. I el pitjor garrotxí, l'Escola de Futbol Garrotxa, tot i que ha avançat dues posicions després de la victòria contra el Sant Gregori i ja n'escué després de 12 jornades.
Quarta catalana.
A Quarta Catalana, la jornada comença dissabte a les 4 amb la majoria de partits. Les Preses B, Atlètic Olot, La Canya, Sant Joanenc, Sant Miquel de Campmajor, Osor, Sant Roc, Sant Pere Màrtir i Serinyà, Maià de Montcal. Diumenge a les 11, Joanetes, Vall d'en Bas. A les 12, Montagut, Besalú B, Castellfollit, Bonmatí i a 3 quarts d'una, Camós, Hostoles. A la classificació, el primer classificat és l'Hostoles amb 30 punts, seguit del Sant Pere Màrtir amb 28. A la part baixa, el Besalú B és 17è amb 6 punts i el Maià, últim classificat amb 4 punts, tot i que aquest cap de setmana va aconseguir la primera victòria de la temporada contra el Sant Miquel de Campmajor per 3-1 a casa.
La Tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem, com sempre, el poliesportiu amb l'hoquei Olot, que tanca el 2022 a La Corunya. Els olotins visitaran la pista del Dominicos aquest dissabte a les 8 del vespre. Serà l'últim duel de l'any davant d'un rival directe i l'objectiu de l'equip de Jordi García i Adrià Piera serà el de sempre, els 3 punts. La gran novetat és que els nous jugadors sèniors del primer equip estaran disponibles i viatjaran a Terres Gallegues per primera vegada aquesta temporada. Abans, però, parlem amb Roger Isern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Niol.
L'hoquei Olot que juga a la pista del Dominicos a Corunya és un dels viatges més llargs que fan aquesta temporada. Abans de començar i de parlar del rival d'aquest dissabte, explica'ns una mica com s'organitza el viatge, ja que tu també, des de Ràdio Olot, estaràs en directe des de la pista del Dominicos.
Sí, mira, menys de 24 hores per agafar el vol. Demà a les 7 del matí l'equip surt des de Barcelona i arriba a primera hora del matí, cap a les 9 a Terres Gallegues. És un viatge, per sort, que es pot permetre el club amb avió. L'equip passa la gran part del dia a l'hotel, demà de concentració, després a mitja tarda ja cap al vespre. Recordem, el partit és a les 8, l'equip es dirigeix cap al pavelló, un viatge complet. Esperem que no només sigui un viatge bonic pel fet d'anar a La Corunya, sinó perquè l'equip aconsegueixi la victòria.
Un hoquei Olot que la setmana passada aconsegueix guanyar la Josep Jou, per tant es treu aquest pes de sobre, no?, de treure una victòria el més aviat possible, per tant vas més tranquil a la pista del Dominicos, no?
Sí, ho deia Jordi García al final del partit dissabte, es va més tranquil a aquest viatge de l'últim partit de l'any. És un viatge lluny, com diem, sempre una mica més estrany dels altres, però sí que és important que després d'aquesta victòria seguir la línia. Costa molt sumar a 3 aquesta categoria, s'està demostrant, i a més encadenar victòries consecutives. Jo crec que ara l'hoquei Olot té una bona oportunitat, després de guanyar a l'Oviedo, i juntament amb un altre rival directe com era l'Oviedo, la setmana passada, que és el Dominicos aquesta, doncs aconseguir 3 punts que et facin mirar més cap amunt, que no pas més cap al descens. De moment l'Olot té marge, són 2 partits, 6 punts, per tant esperem que en puguin arribar fins a ser 9 a final de jornada.
Perquè ara dèiem, tots els partits que ha jugat l'Olot, tant el Josep Jou com a fora, no hi ha hagut cap rival fàcil, per tant, quin Dominicos ens trobarem? Quin equip ens trobarem?
Bé, és un Dominicos, un equip amb un bloc molt jove, amb experiència a les categories inferiors de la selecció espanyola, i Jordi García, l'escoltàvem ahir a la prèvia, recuperem aquesta valoració, espera el tècnic de Navas un Dominicos elèctric i que li posi les coses complicades a l'hoquei Olot.
Surt molt bé a transicions i a contres, és un equip que ens costarà moltíssim. Per què? Perquè hem de ser pacients, ells es coneixen la pista, amb parquet, quan un equip juga sempre en terrasso i acabes anant a pistes de parquet, sempre costa una mica adaptar-te.
Doncs Roger, ara escoltàvem a Jordi García parlant del Dominicos, un equip, no, com deia, complicat a la categoria. Qui podrà viatjar? Qui no viatjarà? Com està el tema de la infermeria? La setmana passada parlàvem i la infermeria es anava emplenant. com està aquest cap de setmana?
Doncs mira, és la notícia positiva ja abans del partit, és que els nou integrants de la primera plantilla en fitxa de sènior viatjaran demà a la Corunya per primera vegada a la temporada. Tots els nous jugadors estan al 100% de condicions. Al 100%, enteneu-me. David Carles torna a la convocatòria, veurem com està i quants minuts té, però sí que és cert que la setmana passada ja vam veure, per exemple, un Aniol Mangas ja molt al 100%, el vam veure a Cerdanyola. Marc Prat i Tomàs Mercè tornaven de lesió i, sincerament, semblava que no tornessin de lesió perquè van estar a un gran nivell, i veurem en David com està de cares de demà, però la notícia positiva és que demà Jordi García, i ho destacava a la prèvia, els nous sèniors viatjaran demà a la Corunya.
En David Carles ja podrà tornar a les pistes, poder tenir els 7 sèniors i a partir d'aquí, doncs, cadascun ens aporta moltíssim a l'equip. Llavors és posar aquest engranatge depenent de les situacions de partit i veure quin jugador pot fer més mal o pot defensar millor posicions que ens estiguin, o jugades que ens estiguin fent els altres.
Doncs després d'escoltar Jordi García, recordem que l'Hoquei Olot juga a la pista del Dominicos a Corunya demà dissabte a les 8 del vespre, des de les 7 i mitja, perdona, des de 7:45, en directe des de Ràdio Olot amb en Roger Isern. Roger, espero que vagi super bé el viatge, sí, i que pugueu tornar amb la victòria cap a Olot.
Farem un viatge abans de tancar, i el deixem de recordar que a 7:45 també estarem a la Josep Jou, amb l'Anna Prat, amb el partit de l'Hoquei Olot femení. Per tant, demà, tarda vespre, 100% d'hoquei a la sintonia de Ràdio Olot des de 7:45 a les 8 amb el partit del masculí, que esperem una victòria a terres gallegues.
També ho esperem des d'aquí a la ràdio. Moltes gràcies, Roger.
Adeu.
Recordem que el partit entre el Dominicos i l'Hoquei Olot serà demà dissabte a les 8 del vespre, des de mitja hora abans, amb en Roger Isern en directe a Ràdio Olot des de la Corunya, Galícia. I en bàsquet, a segona catalana, la Vall d'en Bas és líder de la categoria i rep el Vilatorta aquest diumenge a 6:45 de la tarda. El femení, per la seva banda, també segueix una setmana més líder del seu grup i aquest dissabte visita la pista del Granollers a les 4 de la tarda. Escoltem una de les jugadores de l'en Bas, Carla Cabanac.
Aquest cap de setmana juguem contra el Granollers, que no les hem vist, no sabem qui són. Per tant, anem a cegues a veure què ens trobarem. L'únic que sí que és veritat que és un equip que porta últimament una mala ratxa, però que això no vol dir res. Nosaltres portem 2 setmanes sense jugar perquè hi ha hagut aquesta jornada de descans pel mig.
A tercera catalana, dissabte a 6:45, bàsquet Arbúcies-Pia Olot. El partit que s'havia disputat entre el Porqueres i la Vall es disputarà finalment el dia 12 de febrer. En el grup 10 de tercera catalana, el Club Bàsquet Olot visita la pista del bàsquet Sant Hilari dissabte a 6:00 PM. El Club Bàsquet Garrotxa-Sant Joanenc va perdre el partit d'aquesta jornada, que el va avançar per 91-35 contra el Guíxols A. A tercera catalana femenina, dissabte a 6:45, Pia Olot soldatà el Camp de Bànol. A 7:00 PM, Club Bàsquet Garrotxa-Sant Joanenc, Sant Julià de Ramis, i a 8:00 PM, el GEC-C, Vall d'en Bas. Com sempre, després de suar, ens n'anem a la piscina. El Waterpolo Olot visita la pista del GEC aquest dissabte a la tarda. Els olotins són segons empatats de punts, amb el Manresa amb un partit més. El rival, el GEC, és 6è amb 4 punts. Els olotins segueixen sent els més efectius de cara a gol, amb una 80ena de dianes a favor. Ens fa 5 cèntims el partit del seu entrenador, Jari Bern.
Bé, doncs aquest cap de setmana, últim partit de la primera volta contra el GEC, derbi de Girona. Amb aquest partit tanquem la primera volta i a partir de llavors tindrem temps d'analitzar el que hem fet bé i el que n'hem fet tan bé d'aquesta primera volta per intentar millorar-ho de cara a la segona. I pel que fa al partit, serà un partit dur, un partit complicat, on els dos equips ens coneixem perfecte, sabem quins són els seus punts forts, els seus punts dèbils, al igual que ells deuen conèixer els nostres.
Recordem que el partit és dissabte a 7:00 PM a la piscina del GEC en el derbi gironí. El Volei Olot, que no travessa la seva millor ratxa. Aquest diumenge a 4:00 PM a la pista del Club Volei Pòrtol a les Illes Balears. Els olotins visitaran el Pavelló Blanquerna, un partit entre dos rivals amb els mateixos punts per intentar aconseguir la victòria i començar a treure el cap de la zona perillosa. I en tenis taula, com sempre, l'Olot visitarà el pavelló del Girbau Big Tennis Taula. El partit serà a 5:00 PM aquest dissabte. Els olotins ho han guanyat absolutament tot i còmodament. El Vic, 6è amb 3 partits guanyats de 8, li posarà les coses molt complicades a un Olot que està a un nivell altíssim. Ho explica l'entrenador del tenis taula Olot, Òscar Gallego.
Bueno, el partit de Vic serà un partit difícil, suposo, perquè tenen un jugador d'Iran que juga molt bé. Va perdre els 2 primers partits perquè feia poc temps que acabava d'arribar, però però després d'aquests dos partits perduts ha guanyat pràcticament tot i és un jugador que hem de vigilar perquè és molt perillós. Després la resta de l'equip tenen un jugador de la casa, que és en Sergi Molís, que ha jugat diverses temporades a la Divisió d'Honor i és un jugador també bastant fort i perillós. I com a tercer jugador tenen un nano jove, infantil, que no ho fa malament i ho pot jugar un altre ja més gran, que tampoc ho fa malament. A nivell del tercer jugador d'aquests dos tercers jugadors és semblant.
I en curses aquest dissabte torna la cronoescalada de Xanax. Aquesta prova, que ja s'havia celebrat anys enrere, la recuperada enguany el Club Ciclista Olot. La novetat respecte a altres edicions és que també es podrà fer corrent i tots els diners recaptats aniran destinats a la Marató de TV3. El president del Club Ciclista Infantil d'Olot és Carles Torrent.
Bueno, és una mica la nostàlgia d'aquells anys que quan l'Ajuntament de, crec que va ser l'Ajuntament de les Preses la feia, doncs jo l'havia corregut quan tenia 16, 15, 14 anys. Sempre havia tingut aquella il·lusió de recuperar-la, ara que tenia que era president del club, i bueno, com que l'Ajuntament de les Preses tenim l'escola a les Preses i a més és un ajuntament que sempre ens apoya, doncs vaig pensar, els hi van proposar i bueno, van dir que sí. A més serà una cronoescalada o una pujada de Xanax solidària.
Seguint amb curses, però deixant enrere el dissabte, aquest diumenge se celebra la Canicross a la Garrotxa. La cursa organitzada pel Club Excursionista Olot és una de les curses més divertides de l'any. Una de les novetats respecte a altres edicions és que en aquesta edició també hi haurà la Canicross infantil. Una de les organitzadores de la prova és Bàrbara Badosa.
Mira, que sortim per al bicicarril i tirem doncs, un quilòmetre pel bicicarril, després trenquem a mà dreta, passem per la passarel·la i ens enfilem cap a Muntanya Pelada, cap a dalt a Sant Valentí. Després baixem per darrere i anem a parar doncs, pel GR i baixem a Tossols i pel costat del riu de tornada. Són 7 quilòmetres i 200 positius.
I ja per acabar amb les curses i amb la tàctica, també l'entitat esportiva Gastanquex ha estat treballant els últims mesos en una cursa d'orientació per la Marató de TV3. La prova tindrà un format microsprint que recorrerà la zona del Puig del Roser i inclourà un laberint dins la plaça de Braus. I això és tot de la tàctica del cap de setmana, ple d'esports i sobretot moltes curses i coses per fer el cap de setmana abans de Nadal. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana, tactiqueros i tactiqueres. Apa, ens veiem. Bon divendres, bon dissabte, bon diumenge i ens veiem divendres que ve, abans del dia 25.